La Cala Ràdio, a l'Ametlla de Mar.
Federació de Ràdios Locals de Catalunya. La ràdio de proximitat.
Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 22 de febrer. Avui comencem l'actualitat local parlant de la torre de telecomunicacions de Tres Cales, que ja està muntada i a través de la qual es començarà a donar el servei d'internet WiMAX al març. La torre de telecomunicacions de la Cala Fibra, la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar, començarà a oferir el servei d'internet a través de WiMAX al mes de març. Al llarg del mes de febrer s'ha realitzat el muntatge de la torre en diverses fases. Ara, que ja està finalitzat, cal fer l'enllaç i de cara al mes vinent, des de la Cala Fibra es preveu començar la campanya comercial i les altes als clients que ho desitgin. Aquesta torre de telecomunicacions oferirà internet a la zona de Tres Cales i Sant Jordi, amb diversitat de preus adaptades a les necessitats dels usuaris. Escoltem Víctor Borràs, des de la Cala Fibra.
Sí, ja estàvem donant servei des de la torre del camp de futbol, que ens donava tot disseminats i roques daurades, però ens trobàvem que hi havia zones de tres cales que la senyal arribava molt fruixa, i ara amb la torre aquesta que s'ha construït ens permetrà ampliar bastant la cobertura i cobrir tot el que és urbanització de Tres Cales i part de Sant Jordi, inclús Calafat, i aquí ja puguem començar a donar altes durant el mes de març.
Tal com feia referència a Borràs, recordem que des de meitat de gener la Cala Fibra, a través de la torre de telecomunicacions del camp de futbol, ofereix el servei d'internet als veïns de Roques Daurades i disseminats d'aquest sector municipal. Pel que fa a tarifes, s'ofereix la single internet amb velocitat de 8 megas de baixada i un de pujada per 35,90 €. També s'ofereix la tarifa Duo, que és internet més telefonia, per 41,90 €. També hi ha la possibilitat de contractar internet professional per empreses per 49,90 € amb 20 megas de baixada i 2 de pujada. A més, cal afegir la tarifa de manteniment destinada a clients que visquin a l'Ametlla de Mar durant uns mesos i que vulguin evitar donar de baixa i alta el servei posteriorment. En aquest cas, es pot contractar la tarifa de manteniment per vora uns 5 €. I continuem a l'Ametlla de Mar, perquè si a principis de setmana us informàvem de que les llums han tornat a la mar, aquest divendres ja hem parlat amb el patró major de la Cofreria de Pescadors per fer una mica de balanç d'aquests primers dies de pesca. Aquest dilluns al vespre, les embarcacions d'encerclament del peix blau de l'Ametlla de Mar, les llums van tornar a la mar. Tot i estar 2 mesos aturats, les barques caleres s'han trobat amb una situació similar a l'anterior temporada, és a dir, poc peix i jove. Recordem que en la temporada passada les llums van haver de traslladar la zona de pesca al nord de la demarcació, ja que no es trobava peix a les aigües caleres. A més, el preu del gasoil suposa una llosa per a aquestes embarcacions. A aquest context, a més, cal afegir que al finalitzar l'aturada biològica, les embarcacions caleres s'han trobat amb embarcacions d'arreu de Catalunya que venen a pescar a la mateixa zona. Escoltem Janet Llambric, patró major de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
Si ja tenim d'anar a buscar el peix pràcticament davant de Bonroig i Cambrils, en quan, diguem-li, aquí davant sempre ha sigut una mar de les mars riques que ha hagut, diguem-li, dins el golf de Sant Jordi i de la província de Tarragona, i a més, doncs, ara també és una de les coses de que nosaltres sempre hem fet veda, que ja ho començat tot el poble, hem fet vedes ja fa molts anys, i ara damunt doncs, resulta que obrim la veda i mos venen doncs, almenys 40 o 50 barques entre Girona i Barcelona, que pues, això també se tindria de mirar aviam com se podria arreglar. És una cosa de que també si nosaltres estem reposant nosaltres 2 mesos a la mar perquè pues, repobli el peix, diguem-li, pues, ells repoblen només un mes.
Les captures de peix blau al golf de Sant Jordi ja fa anys que han anat en descens. Per aquest motiu, les cofreries de l'Ametlla de Mar, Cambrils i Tarragona van encargar aquest any passat estudis sobre el peix blau a l'Institut Espanyol d'Oceanografia i a la Direcció General de Pesca. Des de la Cofreria de Pescadors, el patró major ha confirmat que encara no han rebut resposta. De fet, avui, el nou delegat general de Pesca, Jordi Ciuraneta, es reunirà amb el patró major de la Cofreria i, segons Llambric, està previst que se li traslladen diverses qüestions que preocupen al sector, com la situació del peix blau i les aturades biològiques subvencionades, les vedes, tant a l'encerclament del peix blau, la llum, com en l'arrossegament. En l'àmbit territorial, avui tornem a anar cap a Flix, i és que Flix exigeix a Ercros que estudiï alternatives davant l'ERO que afecta més de 150 treballadors. L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha exigit a Ercros que estudiï alternatives a l'ERO, anunciat per l'empresa que afecta més de 150 treballadors. Mur ha detallat que hi havia dues opcions més davant l'expedient de regulació ocupacional, que passarien per reduir el sou dels treballadors en un 15% o bé minimitzar l'activitat de la planta d'àcid clorhídric. El Batlle ha avançat que les mobilitzacions continuaran a partir d'ara. Des de les 6 de la tarda, alcaldes, treballadors afectats, familiars i empreses vinculades amb la indústria química de tota la comarca de la Ribera d'Ebre es van concentrar ahir a la plaça de l'Església amb pancartes i rètols per mostrar el seu total rebuig al desmantellament de l'empresa. D'altra banda, la delegació del Govern de la Generalitat a l'Ebre va confirmar ahir que aquest dimarts 26 de febrer el número 2 del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, el secretari Ramon Bonastre, es traslladarà a Flix per celebrar una reunió amb el Comitè d'Empresa d'Ercros i amb l'Ajuntament de Flix. L'acompanyaran el delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, i la directora dels Serveis d'Empresa al Territori, Mercè Miralles. Durant la reunió s'analitzarà el contingut de l'ERO i l'estratègia de negociació durant els 30 dies següents a la presentació de l'expedient. I continuem amb la informació territorial, i en aquest cas parlem d'energia nuclear, i és que el Consell de Seguretat Nuclear proposa l'obertura d'un expedient sancionador a la central nuclear d'Ascó. El Consell de Seguretat Nuclear proposa al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme l'obertura d'un expedient sancionador per infracció greu de pèrdua d'informació als titulars de les centrals nuclears d'Ascó 1 i 2 per no haver pogut precisar la ubicació exacta de 233 fonts radioactives en desús. Durant una inspecció rutinària realitzada a les centrals els dies 5 i 6 de juliol del 2011, el Consell de Seguretat Nuclear va detectar irregularitats en l'inventari de les fonts encapsulades fora d'ús que s'havien de trobar a la instal·lació, d'acord amb el Pla de Gestió de Residus Radioactius en vigor. En una inspecció posterior s'hi van detectar deficiències rellevants en la seva gestió i control. I l'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, ha alertat que la franja de protecció al voltant del nucli urbà projectada arran de l'incendi del passat mes de maig continua pendent d'executar, malgrat la proximitat de la primavera i l'estiu, l'època de major risc. Malgrat entendre l'actual context econòmic i valorar la predisposició de la Generalitat, Pellissa ha remarcat que es tracta d'una actuació prioritària davant del perill que suposaria un foc proper al poble i l'escàs marge per evacuar els veïns. Durant els últims mesos, l'obra social La Caixa ha finançat la restauració de 16 hectàrees afectades pel sinistre, retirant la fusta cremada i creant franges de seguretat al costat dels camins. La Fiscalia sol·licita 14 anys de presó per a un matrimoni d'Amposta acusat de matar l'exparella de la seva filla. La Fiscalia sol·licita penes de 14 anys de presó per al matrimoni d'Amposta acusat de matar el 15 de setembre del 2011 a l'exparella de la seva filla. Juan Guillén, de 47 anys, i Maria Heredia, de 50 anys, estan acusats d'un delicte d'homicidi. A ell se l'acusa d'haver clavat fins a 8 ganivetades mortals al jove i a la seva dona, de ser còmplice de l'agressió que es va produir al davant del bar La Saleta d'Amposta, ubicat al carrer Barcelona. La Fiscalia demana que els acusats indemnitzin els pares de la víctima i el seu fill, que alhora és també el seu net, amb 300.000 euros cadascun. El judici, que es farà amb el Tribunal Popular, l'Audiència de Tarragona, s'iniciarà l'11 de març. I d'Amposta anem a Tortosa i parlem del projecte CISETZE que treballa per l'èxit escolar, la igualtat d'oportunitats i el voluntariat. L'Ajuntament de Tortosa impulsa un nou projecte socioeducatiu dirigit a infants i joves d'entre 6 i 16 anys i a les seves famílies, que l'obra social La Caixa ha inclòs dins la seva convocatòria del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials amb una aportació de 34.200 euros. Aquest és un projecte transversal que també implica una dotzena d'institucions i associacions de caràcter social, a més del Departament d'Ensenyament. La iniciativa pretén treballar sobre els menors d'acord amb tres grans línies: l'èxit escolar, la igualtat d'oportunitats i la família, tot plegat sobre el voluntariat com a eix transversal. Ahir van presentar els detalls d'aquest projecte l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el director de l'àrea d'integració social de l'obra social La Caixa, Marc Simón, la tinent d'alcalde de l'àrea de serveis a les persones, Anna Algueró, i la directora de La Caixa Tortosa, Montse Rincón. I retornem a Amposta per fer un breu apunt gastronòmic, i és que Amposta celebra demà la 18a Festa de la Carxofa. El pavelló firal d'Amposta acollirà demà al migdia la 18a Festa de la Carxofa, un esdeveniment gastronòmic amb la qual la capital del Montsià dona a conèixer també els seus actius turístics i comercials. Els principals restaurants locals oferiran les receptes més variades amb carxofa que se sumaran a les que rosteix l'organització. A més, a la plaça del Mercat hi haurà la fira Forestocs del Comerç Ampostí. I finalment, avui el temps també és notícia, ja que la Direcció General de Protecció Civil ha activat aquest divendres, en fase de prealerta, el Pla Especial de Nevades a Catalunya, el Neucat, davant de l'episodi de nevades que s'espera a Catalunya entre avui divendres i el dissabte. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, durant aquesta nit les nevades es poden estendre cap a la Catalunya central i al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, amb cotes de neu que poden arribar fins als 200 metres la matinada de dissabte i de manera puntual fins a la línia de la costa. Tot i que no s'espera una nevada tan forta com la del març del 2010, Protecció Civil demana precaució i sentit comú als ciutadans. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a la tarda aquí a casa davant de l'Ulldecona. Els calerós s'enfronten al cinquè classificat, un dels equips més regulars de la competició, que ha anat de menys a més en el transcurs del campionat de Lliga. Els de l'Ametlla de Mar venen de donar la sorpresa al camp del Flits, de guanyar per 0-1 al camp del que en aquell moment era segon classificat i ara és tercer, a 4 punts del líder, el Perelló. Els de l'Ametlla de Mar van millorar moltíssim la imatge que havien tingut en les darreres jornades el passat cap de setmana a Flits, on es van aportar 3 punts importantíssims que els han permès sortir dels llocs de descens de la classificació, tot i que, recordem, els tenen a només 2 punts i, per tant, continua estant present. Els de l'Ametlla de Mar afrontaran aquest partit amb alguna baixa, concretament les de les expulsions Xavi i Héctor. Val a dir, per altra banda, també que l'Ulldecona ve aquí amb la intenció d'atansar-se molt més als primers de la classificació. Narcís Labòria, entrenador del primer equip, recordava que si les coses es fan com s'han de fer, l'equip de la Cala és capaç de guanyar, que la moral després de la victòria al camp del Flitx estarà més elevada i que l'Ulldecona és un equip al que els caleros poden superar. Escoltem-lo.
Pues bueno, l'Ulldecona és... el que vam veure allà, tenen un davant molt bo, que és el que allà ens va fer els 3 gols d'ell. El mateix que vam fer el Flitx, pues, és el que ens toca aquí, sapiguen la gent que hi ha o que ens trobarem, pues, intentar parar-los, i a part de que intentar parar-los quan la tingui, pues, pressionar una miqueta més al mig perquè no els arribin bastantes pilotes amb ells. I així evitem ja perill prop de la nostra porta i tindran endos la pilota i fer el joc que estem acostumats a fer i la miqueta de sort este que parlem, que les que tinguem, pues, que alguna mos entria. En defensa són molt durs, no intentem jugar-la ells de detrás tampoc, però Bueno, és que, clar, allà va ser un partit estrany, també, perquè vam començar marcant nosaltres i després, pues, bueno, mos van remuntar, vam tornar a marcar, mos van tornar a fer el tercer. Però, bueno, ja ara, ja, aquesta segona volta, ja mos coneixem tots els equips i, bueno, pues, evitar errors que hem comès la primera volta en contra dels tres equips i ara ja... I a la moral, com estem dient fins ara, pues, també canviarà i ho emprendrem d'una altra manera.
Així, la Ulldecona té a hores d'ara 34 punts, 11 més que els de l'Ametlla de Mar, és 5è, i l'Ametlla de Mar, 13è, amb 23. Un partit que, recordem, es disputarà a partir de les 4 de la tarda. Un partit previ a tres partits que la Gala jugarà fora de casa, tres compromisos difícils. El primer, el camp del Perelló, líder, el segon al camp del Sant Jaume, un equip que en el partit d'anada mos va guanyar aquí a casa, i el tercer al camp del Olímpic Móra d'Ebre, segon classificat. Per tant, aniria molt bé que els caleros poguessin sumar els tres punts i se situessin amb més tranquil·litat a la classificació. La resta de la jornada és la següent. Partits que es disputen en dissabte. Camp Redó, Móra la Nova, Tivenys, Olímpic Móra d'Ebre i Horta de Sant Joan, Flix. I els partits que es disputen en diumenge, Pinell, Camarles, La Sénia, Santa Bàrbara, Vilalba, Sant Jaume d'Enveja, Aldeana, Atlas, Tortosa i Deltebre, Perelló. En quant a la jornada del futbol base de l'Ametlla de Mar, hem de dir que exceptuant l'Aleví B i el juvenil B, la resta de partits es disputen en dissabte. Així, el juvenil A de l'Ametlla de Mar afrontarà el seu partit el dissabte a les 3:30 de la tarda al camp del Jesús i Maria. Els caleros són setens a la classificació, mentre que el Jesús i Maria és cinquè. La diferència és de 6 punts a favor del Jesús i Maria, per tant, un compromís difícil, tot i que no insalvable per als homes de Marc Vilabrú. Pel que fa al juvenil B de l'Ametlla de Mar, hem de dir que juga a casa aquest diumenge a les 12 del migdia davant del Camarles. Sí que és veritat que l'Ametlla és 11 i el Camarles és 9, però hi ha 8 punts de diferència entre tots dos. Repetim, difícil, però no insalvable pels homes de Jordi Cros. Si parlem de la categoria cadet, hem de dir que els de l'Ametlla de Mar juguen a casa. Ho fan concretament aquest dissabte a les 11:30 del matí davant de l'Amposta B, un equip que està automàticament per darrere dels de l'Ametlla. Els caleros són sisens, els ampostins setens. 2 punts de diferència els separen, 17 per a l'Ametlla i 15 per a l'Amposta. L'infantil, que és tercer a la classificació i en posicions de promoció d'ascens, descansa aquesta jornada, mentre que en la categoria Aleví hem de destacar que els caleros jugaran aquí a casa a partir de les 10. Estem parlant de l'Aleví A a la segona divisió, el partit a les 10 del matí d'aquest dissabte davant del Jesús Catalonia. Els de l'Ametlla són 600 amb 28 punts, molt a prop del capdavant de la classificació. Tenen el líder amb a 3 punts de diferència, amb 31. El Jesús Catalonia és el cué amb 6 punts, per tant, compromís relativament fàcil per als alevins de segona divisió. I si anem a la tercera divisió, l'Aleví B de l'Ametlla de Mar també juga aquí a casa a les 10:30 del matí davant del Sant Jaume d'Enveja, un compromís més que assumible, donat que els caleros en posició de promoció d'ascens en 45 punts són tercers. Els de Sant Jaume són 300 amb 11 punts. I per últim, tanquem la categoria Aleví amb el partit de l'Aleví C, que l'enfrontarà a partir de les 12 del migdia al camp del Camp Redó. A la teoria, partit assequible per als de l'Aleví C de l'Ametlla de Mar, que estan en 11a posició amb 16 punts, mentre que el Camp Redó és 14 amb 4, és a dir, 12 punts de diferència. Si entrem en el futbol base no federat, comencem pels més grans. El Benjamí Dorades juga aquí a casa a partir de les 10:15 d'aquest dissabte davant del Gandesa. El Benjamí Dorades és a hores d'ara 6è a la classificació amb 9 punts. Els de Gandesa, els de la Terra Alta, són 8ens amb 6 punts. Per tant, un partit que les Dorades haurien de guanyar. Si parlem dels Llobarrets, juguen fora de casa i ho fan diumenge, donat de que, com ja és habitual, els partits de futbol base de l'Aldea es juguen en diumenge. El partit es juga a les 11 del matí. Aquí també els Llobarrets ho tenen prou clar, donat de que els de l'Ametlla de Mar són cinquens a la classificació amb 20 punts, mentre que l'Aldeana Blau, el seu rival, és tercer per la cua, amb 5 i amb 15 punts de diferència, i això s'hauria de notar. Si marxem a la categoria prebenjamí, a la mateixa classificació, els Saitonillos juguen aquí a casa, juguen al camp del Gandesa a les 10 i mitja, a les 10 del matí, en un equip que és sisè a la classificació. Els Caleros són setens. Hi han 4 punts només de diferència, per tant, difícil, recordem, però no, però assequible, però no insalvable, donat de que la diferència és molt poca. Per tant, els Saitonillos haurien de intentar guanyar per atansar-se una mica més al capdavant de la classificació. Si parlem dels Llucets, compromís difícil. Els de l'Ametlla de Mar sabem que són 700, tercers per la cua, amb 6 punts a la classificació. Els seus rivals són els roquetencs, és a dir, el Club Deportiu Roquetenc, tercers amb 27 punts. Hi ha 21 punts de diferència, molt difícil, però després de la imatge que estan donant els Llucets en les darreres jornades, on han aconseguit victòries i també empats, com el de la setmana passada, haurien de posar molt difícils les coses als del Roquetenc. I per últim, en categoria Patufets, els Xivirons juguen aquest dissabte a partir de les 12 del matí amb el Tortosa, en un partit amistós que es disputarà al Poliesportiu. I pel que fa al campionat Costa Daurada de futbol sala, torna al protagonisme els dissabtes a la tarda el Poliesportiu Municipal. Els equips de futbol sala, després d'unes setmanes amb interrupcions, primer per la disputa del torneig Candelera, després per la celebració de les festes i a continuació després d'una jornadeta que es va jugar per la celebració del Carnaval. A partir de dissabte, a les 4 de la tarda, comença la desena jornada en una competició que encapçala el supermercat Punt de Trobada com a líder amb 16 punts, tot i que és una diferència que en aquest cap de setmana, i ara ho explicarem, es podria reduir. Així, a les 4 de la tarda es disputarà el partit entre el restaurant Tomaset, 5è amb 8 punts, davant de Bar El Niño, 6è amb 6, 2 punts de diferència els separen. A les 5 de la tarda, el CUE Bar El Cortijillo s'enfrontarà a Coafer, segon classificat, amb 13. I a les 6 de la tarda, en l'últim partit de la jornada, la Xarranca, que és tercer amb 13, s'enfrontarà a Barancla, que és quart amb 11 punts. Per tant, un dels partits més interessants de la jornada, donat que només 2 punts separen també els dos equips entre la tercera i la quarta posició. En aquesta jornada descansa el supermercat Punt de Trobada, cosa que, si tenim en compte que Coafer juga amb el CUE, podria fer que es reduís, que s'esfumés aquesta diferència de 3 punts que separen el primer del segon i a la vegada també el tercer classificat. Per tant, interessant en jornada, torna al campionat Costa Daurada de futbol sala aquest dissabte a partir de les 4 al Poliesportiu Municipal Galetet.
I després de la crònica esportiva, és moment ara de repassar l'actualitat d'aquest divendres 22 de febrer en forma de titular. A l'Ametlla de Mar, la torre de telecomunicacions de Tres Cales començarà a donar el servei d'internet a través de WiMAX al març. Després de treballar intensament en el muntatge de la torre durant el mes de febrer, el proper pas és realitzar l'enllaç. Al març, des de la Cala Fibra, es preveu iniciar la campanya comercial i començar a donar el test a l'urbanització. Les llums a la cala tornen a la mar. Des del sector es denuncia la manca i mida de peix d'aquests primers dies de pesca. Recordem que les embarcacions van tornar a la mar el dilluns a la nit després de 2 mesos d'aturada biològica. Avui el nou delegat general de pesca, Jordi Ciuraneta, es reunirà amb el patró major de la cofraria i, segons Llambric, està previst que se li traslladin diverses qüestions que preocupen al sector, com la situació del peix blau i les aturades biològiques subvencionades, les vedes tant a les llums com a l'arrossegament. En l'àmbit territorial, avui hem encapçalat aquest bloc també parlant des de Flix. Flix exigeix a Ercros que estudiï alternatives davant l'ERO que afecta més de 150 treballadors. D'altra banda, la delegació del Govern de la Generalitat a l'Ebre va confirmar ahir que aquest dimarts 26 de febrer el número 2 del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, el secretari Ramon Bonastre, es traslladarà a Flix per celebrar una reunió amb el Comitè d'Empresa d'Ercros i amb l'Ajuntament. El Consell de Seguretat Nuclear proposa l'obertura d'un expedient sancionador a la central nuclear d'Ascó per pèrdua d'informació i no haver pogut precisar la ubicació exacta de 233 fonts radioactives en desús. Des de Rasquera s'alerta que la franja de protecció contra incendis al voltant del nucli urbà continua pendent d'habilitar. L'obra social La Caixa i la Diputació de Tarragona efectuen tasques de restauració de les 15 hectàrees de la zona afectada pel foc del passat maig. La Fiscalia sol·licita 14 anys de presó per a un matrimoni d'Amposta acusat de matar l'exparella de la seva filla. La víctima va rebre fins a 8 ganivetades mortals en uns fets que remunten al setembre del 2011. Des de Tortosa, el projecte 616 treballa per l'èxit escolar, la igualtat d'oportunitats i el voluntariat. També avui us informàvem sobre que Amposta celebra demà la 18a Festa de la Carxofa. I el Servei Meteorològic de Catalunya alerta del risc de nevades a cotes baixes entre avui divendres i dissabte. Pel que fa als esports, difícil compromís del primer equip de la Cala que rebrà aquest diumenge a l'Ulldecona, 5è classificat. A més, jornada assequible pel futbol base de l'Ametlla de Mar, excepte pels Llucets, que juguen a Roquetes. El campionat Costa Daurada de Futbol Sala descansa el líder punt de trobada que podria perdre l'avantatge de 3 punts respecte a Coafer i la Xarranca. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 22 de febrer a l'Ametlla de Mar. Al control de so ens ha acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que tinguin un bon cap de setmana.